La versió del director, amb Jordi Teis.
Aquesta sintonia, com sempre, ens indica que arriba el moment d'agafar les crispetes, el refresc i posar-nos davant d'una pantalla on surt en Jordi Teis. I en Jordi Teis fa com de mestre de cerimònies, podríem dir,
més o menys,
entre els de teatre, el cinema i nosaltres, la gent que ens estem escoltant per la ràdio. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Arriba, com sempre, el moment de parlar de cinema, de les curiositats i de coses que ens agraden moltíssim i que tu, com sempre, ens ho expliques molt bé. Avui crec que va de llegendes del cinema clàssic que continuen vius o vives, no?
Sí, efectivament, actors i actrius que, evidentment, en la majoria dels casos, per no dir tots, estan retirats, però sí que encara segueixen vius, vivint a casa seva i en els seus llocs de residència, i formen part d'això que vàrem conèixer com a cinema clàssic de Hollywood, principalment, encara que el concepte de cinema clàssic abarcaria tot l'univers, tot el món, però la majoria de pel·lícules, evidentment, es varen fer a Estats Units, i sobretot és el lloc on va haver-hi una evolució tecnològica, artística i fins i tot ideològica de continguts i d'argument més gran, yeah. I altres van anar una mica més a remolc. Estem parlant, perquè no ens hem situat, hi ha una mica d'indefinició amb això, però podríem abarcar més o menys 50 anys, mig segle, que seria des de 1910, o anys 10, fins a gairebé finals dels 50, principis dels 60. No cal dir-ho, que és un moment, que ho hem explicat aquí moltes vegades, el moment més important de tota la història d'aquest art, perquè és el pas del mut al sonor, l'eclosió dels grans estudis i les grans multinacionals de cinema, l'aparició en aquell moment de l'Star System, és a dir, de les grans divas i dels grans ídols, sí, del cinema, i després, evidentment, ja cap a finals d'aquest període, la irrupció de la televisió a les llars i tot el que va suposar també en el desenvolupament del cinema.
Aquesta gent deuen ser persones ja amb una avançada edat, perquè, clar, si estem parlant del 1910 fins a... Bé, aquests ja no sé si són, però vull dir que
no.
Els dels 50, 40...
Clar, si estem parlant de gent que va triomfar, que va tenir el seu nom i que és un clàssic del cinema clàssic, valgui la redundància, cap als anys 50, doncs hem de dir gent que va néixer com a molt als 30.
Clar.
Per tant, estem parlant de gent ja no d'un segle, però gairebé, gairebé s'hi apropa. Si et sembla, fem una repassada perquè veureu que tots els coneixem i tots sabem qui són, però us hi hem agafat doncs quatre dades perquè sapigueu una mica què ha sigut d'ells, allò que a vegades per internet veus què se sabe de tal, o què...
Sí,
que...
no, a vegades dius, és mort aquest?
Sí, exacte. Doncs això aquí una mica ho aclarirem. Comencem per Leslie Caron, que és actriu ballarina francesa nascuda el 31, com dèiem, a França. Ella comença la seva carrera com a ballarina clàssica a l'Òpera de París, precisament quan només té 16 anys, i ves per on un senyor que es diu Gene Kelly la veu i li proposa fer, ni més ni menys que per debutar, el paper principal d'Un americano en París.
Ah.
És a dir, un gran musical, i que amb aquest paper d'aquesta pel·lícula ja té una nominació a l'Oscar com a millor actriu. Per tant, comença forta la seva carrera. Després d'aquest èxit, va fixar la residència a Hollywood i no direm evidentment les pel·lícules perquè serien incomptables, però d'ella n'hem rescatat, per exemple, Lili, que li va valdre també una altra nominació a millor actriu, i Gigi, de Vincent Minnelli, que la pel·lícula aquesta va guanyar 9 Oscars. Després va simultanejar una mica cine, teatre i televisió, i actualment viu a Londres i apareix de tant en tant en algun concert com a públic, però vull dir que és l'única poca activitat que té, viu tranquil·lament a la ciutat de Londres i se't deixa veure de tant en tant.
Però clar, aquesta dona ha de tenir cap a uns 100 anys, eh?
Home, mira, del 31...
Imagina't, doncs, comença a comptar.
Exacte, 94 anys.
Déu-n'hi-do,
sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Evi Marisan, així pel nom poder alguns diran Eva Marisan, doncs mira, va néixer el 24, aquesta encara va néixer 7 anys abans, és a dir, que està a punt de complir justament els 100 anys l'any que ve, i va iniciar la seva carrera en un show televisiu de la NBC, la cadena d'Estats Units. Després va fer teatre, però la fama li va arribar el 1954 quan roda, debutant al costat de ni més ni menys Marlon Brando, la pel·lícula La ley del silencio, del director Elia Kazan, i amb el que guanya l'Oscar a la millor actriu, directament, així, debut, al costat de Marlon Brando, i que
guanya l'Oscar.
I l'Oscar a la millor actriu. Després l'hem vist en pel·lícules, ara direu, ah, esclar, Con la muerte en los talones, al costat de Cary Grant, dirigida a la pel·lícula per Alfred Hitchcock, Éxodo, que també va actuar al costat de Paul Newman, una versió del Titanic, que va passar molt, molt desapercebuda, o també Cuento d'Invierno, que va ser l'últim paper que va fer, al costat de Colin Farrell, per tant hi ha una cosa molt més contemporània. Actualment ella viu amb el seu marit a Califòrnia, va aparèixer en la pel·lícula Superman Returns l'any 2006, que va ser l'últim treball oficial amb una aparició no gaire extensa, però que també es va deixar veure. Anem per Nancy Ann Olson, un altre nom que també direu qui és aquesta bona dona, una dona nascuda el 1928 a Wisconsin, i que comença la seva carrera al 48 quan el senyor Billy Wilder, amb la Paramount, la descobreix. Als anys 60 i als anys 50 també apareix a Sunset Boulevard, a la pel·lícula El crepúsculo de los dioses. Fa el paper d'una guionista en la pel·lícula. Ja sabem que aquesta pel·lícula va al voltant de la història del cinema i dels guionistes. També apareix a La condessa descalza i a Pollyanna. I després del cinema es va dedicar a la televisió i al teatre fins als anys 90, és a dir, relativament fa poc, entre cometes. I també va donar durant molts anys classes a la Universitat de Califòrnia. Ja totalment retirada de l'escena, va aparèixer en algun capítol de la sèrie Big Love, és a dir, que fa poc es va poder veure relativament en la televisió.
Encara estarà tan actiu en pocs anys, no?, en aquests últims
anys. Ah, exactament. I em tens de fons una sintonia que evidentment tots reconeixem i que associem directament amb dos noms que són els que venen a continuació, perquè curiosament els dos són vius. Estem parlant de Julie Andrews i després parlarem de Dick Van Dyke. Julie Andrews, que neix al Regne Unit el 35, que comença de molt jove, pels anys 40, actuant en directe en escenaris pels soldats britànics a la Segona Guerra Mundial, és on te fa un nom famós, i dos anys després de la guerra actua amb una obra de teatre, La Ventafocs, que li dona un nom molt important. El 1954 també en teatre debuta a Broadway, però la fama li arriba, com tots sabem, el 1964 amb la pel·lícula Mary Poppins. Després, evidentment, ha fet desenes de títols, moltíssims, moltíssims. Recordem Cortina rasgada, també, de Hitchcock, Víctor o Victòria, Princesa por sorpresa, i moltes i moltes altres. Curiosament, havent començat a cantar per als soldats, hem de recordar també que ja fa anys va patir uns problemes de veu, va quedar sense veu després d'unes operacions de pòlips a les cordes vocals fetes incorrectament. Ella mateixa parlava de negligència mèdica. El fet és que els va quedar sense veu durant molt temps. Actualment viu a Anglaterra, totalment retirada, té 98 anys i, per tant, doncs, segueix al peu del canó, això sí, sense aparèixer a l'escena. I al seu costat, la parella de Mary Poppins, el senyor Dick Van Dyke, que naixia als Estats Units el 1925, és a dir, 10 anys abans que ella, i que és un treballador incansable, té 98 anys, com pots imaginar. Va començar un 47, aquest és un dels actors, diria, de la història del cinema, amb la carrera més prolífica de l'any. Si tu busques en xarxes filmografia de Dick Van Dyke, veuràs que no s'acaben les planes. Els últims papers, el 2018, és a dir, tan sols fa 5 anys, va aparèixer en la pel·lícula El regreso de Mary Poppins, va voler expressament ell participar-hi. Ell va començar el teatre i als anys 50 va fer el salt a la televisió, i després, el 1963, va debutar amb una pel·lícula titulada Bye Bye Birdie, i després faria moltes temporades del seu show televisiu, el show de Dick Van Dyke, famosíssima, i pel·lícules com El novio de mi mujer, Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy, Noche en el museo, i això, 97 anys, va aparèixer fa un parell de... res, un any i algo, amb una sessió de fotos, per sorpresa, ell mateix va voler fer-se-la i fer-la pública i ensenyar que estava, entre cometes, la mar de bé i sencer, i que està totalment amb el coneixement sencer. Mel Brooks. Mel Brooks, fixa-t'hi que només són aquests els dos homes, ja ho hem dit.
Tots
ja,
són dones.
Tots són dones. Dick Van Dyke i Mel Brooks són els únics que queden d'aquell moment. Ell neix a Nova York, Mel Brooks, en 1926, un dels grans de la comèdia nord-americana, amb diverses facetes, com a guionista, com a director i com a actor. Comença com a còmic als locals de Nova York, ell és el típic monologuista de locals de Nova York i escrivint guions per la NBC, una mica com Woody Allen, monòlegs amb locals públics, i títols d'ell, entre tots els que ha fet de com a guionista, com a director, com a productor fins i tot, Sillas de Montar Caliente, El Jovencito Frankenstein, La loca història de les galàxies, i la notícia és que fa poc, fa res, dos mesos, va aparèixer que està rodant, que vol rodar la continuació, la segona part de La loca història del mundo, i que precisament doncs, ell també està dirigint la pel·lícula per estrenar-la properament.
Però quants anys m'has dit que té aquest home?
Doncs mira, nascut el 26, ja pots fer números, 97 anys també.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do, és per felicitar-lo, que exacte, amb aquesta edat encara tingui forces i ganes de continuar
anem,
rodant, no?
Anem per una de les grans i una de les grans belleses que diríem del cinema clàssic, Kim Novak, nascuda a Chicago el 33, filla de pares d'origen txec. El seu nom era Marilyn, però ràpidament quan va començar a tenir un nom el va voler canviar per evitar comparacions, ja t'ho pots imaginar,
sí,
i va passar a dir Kim. Ha passat a la història per fer el paper de Vértigo de l'Alfred Hitchcock, però té altres títols tan destacables com Bésame Tonto, de Billy Wilder, L'home del braç d'or, d'Otto Preminger, o Picnic, de Joshua Logan. Actualment viu retirada, però ha declarat recentment que no tindria cap problema en posar-se davant la càmera. És a dir, que per ella, si la criden, hi torna a anar.
Després, combustibles, aquesta gent, eh?
Sí, 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 hi ha alguns que sí. Després va retirar-se, després de fer la carrera als anys 80, i va aparèixer en la sèrie Falcon Crest, això sí, va fer una aparició allò fugaç, i actualment, com dèiem, està retirada, però amb ganes de donar guerra. I ara acabarem amb dos noms d'aquests que es posen amb lletres d'or. La primera és Sofia Loren. Neix a Roma el 34, ha guanyat dos Òscars en la seva carrera. Als 15 anys guanyava concursos de bellesa a Itàlia i va fer, amb aquesta edat, amb 15 anys, d'extra a la pel·lícula Quo Vadis. Era, com dèiem, membre del que en aquell moment es va anomenar, que ara poder no s'acceptaria, però es va anomenar les belleses italianes, ja ho saps, Lucia Bosé, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale
i
Sofia Loren. Títols de la seva carrera, n'he rescatat tres, com en podia haver rescatat vuit. Orgullo y Pasión, Capri, Matrimonio a l'Italiana, L'Hombre de la Mancha. Ella fa el salt a Hollywood, on guanya dos Òscars, el primer per Dos Mujeres l'any 62, i un altre, un Òscar, allò que es fa honorífic per tota la seva carrera, a l'any 91. I actualment viu retirada en un petit poblet a Suïssa, no, perdó, en un barri de Ginebra, a Suïssa, tranquil·lament, i no té pràcticament activitat, però està, sembla ser feliç allà, entre vaques i xocolates.
I formatges, molt
bé. I acabem amb una altra gran, també, que és Shirley MacLaine. Shirley MacLaine neix a Richmond el 1934, debuta curiosament amb una de les primeres pel·lícules també d'Alfred Hitchcock, com és Però qui em mató a Harry. Ha treballat des d'aquell dia i fins al 2016, jo diria que aquesta és també de les actrius amb més carrera, però a més amb més activitat fins fa poquíssim. Va començar, com dèiem, amb aquesta pel·lícula de Hitchcock, i el 2016 encara va participar a la pel·lícula Com reines, al costat de Demi Moore, Jessica Lange i Billy Connolly. Pel mig, 60 pel·lícules, també són poquetes, 60 pel·lícules, El apartamento, Irma la dulce, Les dos de Billy Wilder, Bienvenido, Mr. Sense, La fuerza del cariño, i episodis d'un parell de sèries com Downton Abbey o Solo asesinatos en el edificio, que està tan recent que Disney, i que crec que per la propera temporada ha fixat a Meryl Streep, que aviat, dintre d'uns anys, haurem de dir que també és una clàssica amb una grandíssima carrera, doncs va haver-hi una temporada en què Shirley MacLaine també va aparèixer en aquesta sèrie. A banda d'actriu, però, ha estat escriptora, ha escrit un llibre dedicat al Camino de Santiago, també ha estat ballarina, cantant i activista social. Ha tingut moltes facetes en què ha donat a conèixer la seva imatge pública, encara que fos lluny de les càmeres o dels escenaris. Per tant, ja pots veure quin reguitzell. N'hi ha més, segurament algú altre hagués triat altres noms, però jo crec que aquests són com representatius del gran pes de grans actors i actrius i homes homes i dones que varen donar-ho tot pel cinema clàssic i que varen aconseguir que aquella època fos, com ells, genial.
Mira, ja venen els... els romans.
Els romans.
Escolta'm una cosa. Jo només penso, em poso en el lloc d'aquesta gent,
sí,
i deuen pensar, caram, com ha canviat tot des que varen començar, no?
Perquè, sí,
clar, nosaltres
sí,
ho fem aquí a la ràdio, per exemple,
sí,
i bé, no tenim tanta edat com aquesta gent.
Mm-hmm.
Però bé, ja diem, ostres, quins canvis que han hagut i quins avenços i quines
sí,
històries.
Sí, el que crec, jo no he conegut directament a cap d'aquests noms, evidentment, que he citat, però penso que quan aquests canvis tan espectaculars els vius tu perquè ets un dels protagonistes que els provoca, suposo que al final, independentment de si t'han agradat més o menys, o si els has passat de manera més fàcil o no,
uh-huh,
al final et deu quedar un orgull i una satisfacció molt, molt gran d'haver participat, d'haver col·laborat a que el cinema, i sobretot en aquesta època tan transcendental com és l'època del cinema clàssic, tu hi hagis posat un granet de sorra per fer-lo més gran.
No, no, clar, és l'època del cinema, l'època d'or del cinema,
exactament,
podria dir-ho així.
Exactament.
I si ells formen part, com tu dius molt bé, doncs deuen estar molt orgullosos, perquè són, a més, noms que se recorden molt,
sí,
eh?
Sí, sí,
perquè
sí, sí.
Ara, per exemple, hi ha altres actors i actrius, vull dir, d'un temps cap aquí, que sí, que en aquell moment que han tingut l'èxit poden sobresortir, però és que després ja no se'n recorda ningú.
No, efectivament, home, és el que sempre diem. Hi ha molts actors i moltes actrius, però quants dintre de 40 anys els recordarem? Ja no dic d'ara, sinó aquells que varen triomfar a finals del segle XX, principi
clar,
del XXI,
clar, 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 clar.
Doncs seran com aquests, uns quants que hauran col·laborat també en un altre moment molt important del cinema com és ara, però aquests ho varen fer en aquell moment.
Molt bé, doncs amb aquestes llegendes del cinema clàssic avui hem compartit uns minuts amb en Jordi Teix, que ens ha portat, doncs, podríem dir, la biografia d'alguns d'ells, perquè n'hi ha molts
discursos. Els apunts, sí.
Els apunts. Jordi, que vagi molt i molt bé i gràcies.
A vosaltres,
setmana.
A reveure.